Consumint consciència.
I aquesta temporada al programa Al Matí volem tornar a dedicar una estona a parlar del consum responsable de les empreses de proximitat, de l'economia també social i solidària. Cada dilluns ens acompanyaran diferents entitats, comerços o també cooperatives que ens ensenyaran alternatives de consum que fomentin relacions més justes i sostenibles. I començarem amb uns dels nostres col·laboradors habituals. Anem a presentar-los. Ens acompanyen des de la distància, això sí, en Miquel Serra, bon dia i benvingut.
Bon dia, Raquel, benvinguda.
També ens acompanya el Josep Alzinet, que són tots dos membres de Sabadell Quilòmetre Zero. Bon dia, Josep.
Bon dia, Raquel, bon dia, audiència.
Doncs tenim moltes ganes de començar aquesta secció avui. Parlarem del coronavirus i com ens ha ensenyat que la proximitat i també la implicació ciutadana són imprescindibles en moment de crisi. Però abans volem saber com esteu a la vostra entitat també després de l'aturada del coronavirus i també amb quina sensació encareu aquesta temporada que comença. Miquel.
Bon dia. Bé. Teníem un parell de projectes en funcionament que els hem hagut de modificar, perquè, com saps, nosaltres les nostres activitats bàsicament estan a peu de carrer, fem fires, fem parades, fem xerrades i fem a peu de carrer perquè la participació sigui la màxima possible, però, clar, això de les limitacions ens ho complica molt. Per tant, què hem decidit? Doncs buscar alternatives i amb això estem. Buscant opcions alternatives de fer situacions mixtes, potser algú de carrer, amb les limitacions que ens marquen, amb una part telemàtica, no ho sé, ho estem acabant de valorar.
Esteu allò ajustant, no?, veient com fareu sí. Aquest trencaclosques, però que la idea és continuar doncs, a picar en pedra i fent difusió.
Sí, per suposat. Pensa, a més, de que les informacions que surten al dia a dia, algunes vegades les unes es contradiuen a les altres, ho hem vist clarament amb el tema de l'ensenyament dels nanos, no? I, per tant, el que ahir era bo, avui a lo millor és diferent i demà torna a canviar una altra vegada. I per tant, estem una mica, la informació la tenim ja bastant mastegada i l'única que ara estem acabant de veure és si els ponents estan disposats a fer-ho online, si és que s'ha d'acabar fent així, i a veure el dia a dia què ens porta. Perquè no tenim més que improvisar.
Clar, és una de les coses, no? Les conseqüències d'aquest coronavirus. Hem d'anar reinventant-nos sobre la marxa. Josep, de fet, vosaltres l'any passat vau organitzar fires sobre alimentació de quilòmetre zero i també sobre joguines de proximitat. Suposo que aquestes jornades també, doncs, si es tornen a fer, quedaran també doncs, a subjectes a tots aquests canvis que ara comentava en Miquel.
Sí, de fet, el que tenim previst és banca i consum de tèxtil. Les tenim força endreçades i força activades, però el dia a dia ens ha d'anar marcant, que és possible que no. I com deia el Miquel, el recurs online sempre el tenim sobre la taula.
Doncs avui, com dèiem, l'objectiu de la secció és veure com els models de proximitat han estat imprescindibles durant aquesta crisi del coronavirus. Un dels exemples que vosaltres voleu destacar són les xarxes veïnals, no?, que es van organitzar, podríem dir, des del minut 1.
Sí, més que xarxes veïnals, xarxes locals, perquè s'han fet des de diferents àmbits, amb iniciatives absolutament privades, amb iniciatives mixtes, o sigui, algunes entitats doncs, com ANC, com Òmnium, que també han fet una part mixta, o sigui, ells han coordinat i després en part privada, amb opcions privades, s'ha acabat d'embastar. I el que volíem així apuntar d'una forma ràpida és que nosaltres hem detectat que en aquesta situació hi ha punts forts i punts febles, no? I ens alternarem amb el Josep, anirem parlant una mica dels dos, no? Com a punt fort que ens ha portat la pandèmia aquesta és que els petits productors s'han vist menys afectats en molts aspectes que no els grans productors, ja que la proximitat els ha facilitat poder arribar a la gent. Després també parlarem de punts febles, eh? Però aquest és un dels punts forts. Per tant, a l'estar a la vora en resol certs problemes, que si hem de portar coses de distància no es poden resoldre. I a més, d'altra cosa que també és un altre punt fort, i és que es pot actuar sobre les necessitats d'una forma ràpida. Jo, per exemple, tinc un quadre aquí d'un dels aspectes que s'ha fet funcionar sobretot en el tema sanitari, i puc dir-te una entitat que en col·laboració privada ha fet 1.200 mascaretes tècniques, 3.000 mascaretes de cotó, 67 bates tècniques, 2.600 bates d'ús habitual, i etcètera, etcètera, etcètera. I això es va coordinar de seguida. O sigui, a la que els hospitals i els centres sanitaris van dir no tenim elements, la gent es va posar en funcionament ràpidament. A posar roba, a tallar roba, a cosir roba, uns a portar el material, els altres a recollir-lo. Per tant, això ha demostrat que si ens hi posem, home, som capaços de resoldre les coses. I a més amb una certa efectivitat, perquè a més s'ha anat fent en funció de les demandes que s'han fet. Per tant, s'ha anat cobrint necessitats que hi ha hagut en cada moment, no? Aquest diríem que és un dels punts forts, eh?
Sí, que és la prova, no?, que aquest moviment veïnal i associatiu és efectiu, no?, per crear doncs aquesta comunitat i per arribar moltes vegades allà on l'administració no pot parlar burocràcia.
Sí. Bueno, a Catalunya tenim una llarga tradició de cooperativisme, eh? És molt llarga aquesta tradició, i històricament hem tingut grans fórmules per fer cooperativisme. Vol dir que ja hi estem bastant acostumats. I a més tenim una societat que quan s'ha de remengar ho fa, i no té gaire mandra fer-ho, i de seguida hi ha gent que s'ofereix, jo a cosir, jo a tallar, jo a portar, jo no sé què, jo no sé quantos, en fi, tot el que faci falta, i s'hi posa de seguida, se remanga. Amb això n'hem tingut exemples, ara amb el Covid, però també podria parlar, jo que tinc una mica més d'edat, podria parlar de les riuades o de les nevades, com hi va haver una enorme participació ciutadana de col·laboració i d'ajut davant de la desgràcia i de la incertesa, no? Per tant, aquest és un punt fort que, a més, ja el teníem i que es veu clar que en el moment que necessitat es recupera de seguida, no? També un altre dels punts forts que nosaltres relatem, després d'així dels febles pel Josep, és que el país també ha demostrat que disposa d'un sistema productiu que es compromet quan fa falta amb la comunitat, no? I que això ha augmentat la capacitat de resposta a les necessitats, una mica. O sigui, no solament la iniciativa privada o personal, diguem-ho així, sinó que també hi ha hagut petites empreses que han fet cessió de material, han fet iniciatives, gent que ha deixat impressores 3D per fer viseres, etcètera, etcètera, no? Per tant, vol dir que, bueno, aquests serien punts forts, així, en quant al tema de la xarxa local. Deixo els febles pel Josep.
Vinga, Josep, que també volem descobrir quins són aquests punts febles.
Des de la nostra perspectiva i des d'aquesta òptica de consumidors, un problema important és que la proximitat física no ha tingut recursos generalitzats per aconseguir la proximitat online. És a dir, moltes vegades tota aquesta producció de proximitat ha tingut dificultats per arribar als domicilis. També hi ha una cosa molt important, i és quan el Miquel explicava que hi ha hagut molta producció comunitària de recursos de protecció, és perquè les empreses que tenim vinculades amb aquesta, diríem, amb aquest àmbit de producció, no han tingut la possibilitat d'oferir aquests recursos al nostre país, perquè està compromesa o pel que sigui, però en tot cas ha estat així. També, quan hi ha hagut reconversions de producció que ha permès que empreses produïen recursos que no eren típics de la seva producció, com els respiradors o com són el gel hidroalcohòlic, massa sovint aquests productes han hagut d'estar validats per sistemes farragosos, distants i poc àgils, que han condicionat significativament la seva incorporació a les necessitats bàsiques a les que volien atendre. També un interrogant: què passa amb les nostres empreses farmacèutiques? No sabem què ha passat, però no som conscients de que hi hagi hagut una participació directa i fefaent d'aquestes empreses en satisfer les necessitats de consum de productes i de serveis farmacèutics bàsics. No sabem què ha passat. Seria un tema interessant que qui ho sàpiga ens el pugui explicar. Clar, i tot això amanit amb un fet, i és que estem molt condicionats, molt, diríem, sota el paraigües d'una Unió Europea que en principi condiciona moltes coses, però que en aquest cas no ha pogut garantir als consumidors de la comunitat de la Unió Europea, perdó, no ha pogut garantir el subministrament d'aquests productes bàsics, tret d'aquells estats forts, no la Unió Europea com Alemanya, que des de la meva perspectiva, amb una visió una mica egoista, ja un mes abans de l'esclat de la crisi va tancar les fronteres d'exportació de productes sanitaris produïts a Alemanya o per empreses alemanes. Però, esclar, aquest no és el recurs. Hi ha tot un seguit d'aspectes que ens ha fet evident la necessitat de millorar o de canviar coses perquè en situacions de crisi com les que hem passat ens en puguem sortir d'una manera una mica més, diríem, amb menys patiments i més recursos.
Llavors entenc que per això cal que la gent estigui organitzada i empoderada, no?, per salvar les deficiències del sistema.
Jo voldria fer un matís a un dels punts febles que ha parlat el Josep, i és el de les dificultats que hi ha hagut online en les botigues de proximitat, però que sembla que ens posem les piles bastant de pressa aquí, Perquè, per exemple, a Sabadell, el mercat ja s'ha posat en funcionament, ja ha repartit una sèrie de flyers, dels quals, bastant escampat, te'n poso perquè el vegis en pantalla, Que diu mercat online amb un clic. O sigui, el mercat de Sabadell ja ha repartit una iniciativa que ha agrupat a tots els paradistes per si tu tens alguna necessitat, a través d'aquí tu pots fer la comanda i te la portaran a casa. Després hi ha una cooperativa que també ha demanat gent, que es diu Arrels, que doncs ja té una sèrie de gent que ja s'hi ha posat, de productors, I ha demanat consumidors que s'hi agrupin per enllaçar tot aquestes iniciatives. Hi ha un altre col·lectiu que ja ha obert una botiga a Amazon. Es diu Amazon, o sigui, es diu també Amazon.cat, que és una botiga oberta dintre Amazon. Ja sabem que Amazon és una estructura molt gran, però vol dir que hi ha hagut iniciativa local que s'ha posat dins del paraigües d'un paraigües més gran, d'una bombolla més gran. Vol dir que, bueno, sí que és un punt, ha estat un punt feble, però aquí reaccionem bastant de pressa i això també, d'alguna manera, insisteixo que és un dels nostres punts forts.
De fet, vosaltres també, per exemple, des del vostre punt de vista, creieu que també es podria aprofitar totes aquestes xarxes, no?, que hi ha també a l'hora de fer les proves PCRs, no? Expliqueu-nos com.
Sí, de fet, en general, el que també s'ha fet evident és que tota la prestació de serveis sociosanitaris, no només estrictament sanitaris, com dic, ha fet evident que hi ha una desconnexió important entre els serveis i la comunitat. No hi ha una organització d'usuaris, no hi ha estructures que permetin apropar aquests serveis a la comunitat d'una manera estructurada, organitzada i normalitzada. Aquest dèficit, que s'ha fet, com dic, evident en moltes de les dimensions de la gestió d'aquesta crisi, un exemple, entenem que claríssim, és: es fan campanyes de PCRs massius i no hi ha organitzacions actives de la ciutadania que les recolzin, que les difonguin, que les impulsin, en definitiva que ajudin a activar-les. I apareix com una iniciativa més institucional que apareix en un determinat lloc sense que hi hagin organitzacions ciutadanes d'acollida que em facilitin el treure'n el màxim de profit. Això n'ha estat un exemple, però no és l'únic. I efectivament nosaltres el que plantegem és que seria interessant, tant a la crisi, però i que es mediria sobretot a la normalitat, que tots els sistemes sociosanitaris, o sigui, totes les iniciatives que presten serveis sociosanitaris, públiques o privades, comencin a plantejar-se la constitució de contactes d'organitzacions ciutadanes, d'usuaris, que li permetin tenir una relació relativament, diríem, al dia, entre la prestació dels serveis i les necessitats de la comunitat a la que s'adreça. Aquest és un punt que seria una de les lliçons importants, una de les conseqüències importants de tot aquest, diríem, de tot aquest període realment crític que hem passat i que estem passant.
En aquest sentit, sou crítics i amb tot com s'ha gestionat, no?, el confinament durant el coronavirus, però no sé si considereu que també s'ha prioritzat potser doncs, a massa aquesta activitat econòmica per sobre dels serveis públics.
Sí. I també s'han posat, s'han fet paleses també certes coses, com en el decurs del temps hem cedit sobiranies en coses i hem centralitzat massa. I aquesta centralització també ens està demostrant que quan hi ha urgències falla, perquè des de la distància és molt difícil prendre decisions, des de la proximitat és molt més fàcil. I citaré un exemple. Antigament hi havia el que se'n deien les alcaldies de barri, les quals no solament a Sabadell, a totes les ciutats arreu del país, les quals tenien uns certs atributs i l'alcalde de barri de cada barri tenia una cadira a l'Ajuntament. ¿Vale? I això feia que algunes necessitats importants o d'una certa d'un cert volum, doncs, anessin a parar l'Ajuntament i cada alcaldia de barri defensés això. Això es va convertir en associacions de veïns. I la nostra pregunta és, en el moment en què hem vist com les residències, per exemple, les residències d'avis tenien greus problemes i que, a més a més, hi havia un índex de mortalitat alt, etc. Per què no s'ha utilitzat tota aquesta xarxa d'associacions de veïns o de centres cívics per ajudar? Ja no dic que facin de metges, sinó que estic dient que ajudin aquelles coses que estalviarien sanitaris. Per un exemple molt senzill, si jo haig de fer una PCR als nens ara que entren a l'escola, necessito un sanitari per fer la PCR, d'acord? Però per posar la taula, per fer la cua, per prendre notes, per treure la gent de la cua, per fer-la entrar o sortir d'un espai determinat, no cal que sigui un sanitari. Aquí és on podrien ajudar AMPAs, associacions de veïns, i de centres fets cívics o voluntaris.
De fet, per exemple, s'ha fet així en les proves de PCR a Can Uriac, no? Les darreres que es van fer, també demanant ajuda a les entitats veïnals per fer doncs, aquesta tasca més informativa, no? I per mobilitzar també i fer més difusió, evidentment.
Clar. Però teníem les residències, i estic fent molta incidència en les residències perquè l'índex de mortalitat ha sigut alt, i en un moment determinat que estàvem tots a casa confinats, les residències estaven fent crits desesperats d'ajut i ningú, i aquí sí que parlo institucionalment, va tenir la iniciativa de mobilitzar una xarxa que hi és. Perquè hi és, els centres cívics de Sabadell hi són, i n'hi ha uns o 12, i les associacions de veïns també, si no recordo malament, tinc un mal, pensava que n'hi ha 15. O sigui, i són cada barri té la seva, i per tant, home, aquesta gent estan molt a la vora dels seus veïns, i per tant poden fer crides veïnals, i això no s'ha fet servir. Que hauria resolt? No ho sabem, però no s'ha fet servir segur.
Clar, i és una ajuda extra, no?, que també doncs, que és necessària. Vosaltres també voleu denunciar que es va prometre una línia d'ajuts, no?, pel petit comerç i pels autònoms, que finalment tampoc no ha arribat a les butxaques del petit empresari. Veritat, Josep?
Sí, efectivament. Tant els ajuts, els ICOs, com els ERTEs, des d'una perspectiva de flexibilització de les situacions laborals, han estat condicionats per una gestió que ha distanciat les solucions del problema, siguin les entitats bancàries en el cas dels ICOs, sigui tots els processos burocràtics en el cas dels ERTEs, fan que recursos que podrien haver estat especialment útils hagin quedat molt minvats en la seva efectivitat per aquestes peces intermitges, interposades. Aquesta és una idea també de ser, ens ha de ser, n'hem de ser molt conscients i ens ha de fer ser crítics respecte a tots aquests processos, perquè com a consumidors de serveis necessitem no només que hi siguin, sinó que siguin àgils i que donin respostes efectives i eficaces a les situacions que es donen. De fet, un dels perills, una de les preocupacions que ara tenim, preocupacions en el sentit que veiem que pot ser una peça clau que depèn de com evolucioni, doncs pot ser molt positiva o no, són com s'implementaran tots els fons europeus per a la reactivació econòmica. És a dir, nosaltres som conscients que els fons europeus ens trauran sobirania. Ara, si ens trauen sobirania, perquè la Unió Europea, per dir-ho així, vol saber en què s'inverteixen i vol opinar sobre si les inversions es fan en llocs estratègics de la dinamització de l'economia, estarà bé. Ara, estarà bé si la petita producció, si la petita i mitjana producció, si les economies locals i de país són contemplades com a també prioritàries, també prioritàries en la implementació d'aquests fons, això, aquesta pèrdua de sobirania, podrà, com a mínim, ser compensada per l'increment d'una economia que pot ser més social i més solidària. Si es queden, si aquesta selecció no aconsegueix que aquests recursos superin els filtres dels grans interessos i grans poders econòmics de l'Estat, llavors haurem perdut sobirania i no tindrem els recursos per activar les nostres economies i la nostra xarxa, per dir-ho així, productiva, local, petita i mitjana, que ha de ser, serà la base tant a la normalitat com a les situacions d'emergència.
Per tant, què és el que proposeu en aquest sentit?
A veure,
Digues, Miquel.
És que veig que se li talla.
Sí, perquè es talla i no té gaire bona connexió. Així que, Miquel, explica'ns-ho tu.
Sí, sí. A veure, és cert que la Unió Europea ha obert un canal d'ajudes, vale, pel tema de la Covid, és cert. I també és cert que hi ha força documentació, que jo no sé si arriba al ciutadà normal, de que la Unió Europea ha dit que aquests diners no els donarà el govern espanyol. O sigui que allò que diem habitualment que no servirà de res, perquè aquests diners els menja el govern i llavors els pot servir pel que li dona la gana, sembla ser que la Unió Europea està decididament contrària a això. I ho ha dit en documents externs, que aquí no arriba massa, però jo segueixo periodistes de l'exterior, que ho reiteren. La Unió Europea donarà els diners sempre i quan hi hagi un projecte concret, per tant, a projectes concrets, que haurà d'estar aprovat i, a més, volen fiscalitzar. O sigui, un exemple fàcil, eh? Jo vull netejar la llera del riu. Molt bé, això val 10 milions d'euros. Molt bé. La Unió Europea diu, vale, em sembla bé perquè aquest riu està molt brut i això es podrà aprofitar com a espai verd a la ciutat, bla, bla, bla. I la Unió Europea acaba dient que sí, que d'acord, que dona aquests 10 milions d'euros. La Unió Europea no en té prou amb això. O sigui, vol veure el projecte, vol veure la necessitat de que aquell projecte sigui prioritari i, a més, vol que se li vagi passant el dia a dia d'aquests 10 milions d'euros que es van gastant. Per tant, vol fiscalitzar això. I això li treu a l'Estat espanyol el control sobre això. Què pot passar? El que deia el Josep, que les grans corporacions vulguin absorbir-ho, això. Està amb nosaltres el fer que ens agrupem per diferents entitats, diferents empreses, diferents col·lectius que tinguin una mateixa necessitat, fer un col·lectiu prou gran com perquè aquest ajut global arribi a gent més petita. I afortunadament ja tenim iniciatives en això. La Cambra s'està posant molt les piles. Cambra de Barcelona està posant-se molt les piles en aquest aspecte. I està ja demanant gent, jo he rebut avui un correu que està dient que per sector s'agrupin per fer un projecte d'una determinada dimensió i enviar-lo ja a la Unió Europea perquè ens arribin fons d'aquest tipus. Esperem que faci així. Això ens ajudarà molt.
Doncs això ens ajudarà i també, com intentem descobrir aquí tots els dilluns, sent nosaltres consumidors conscients i apostant per aquest canvi de mentalitat de model i de paradigma. Que vagi molt bé. Una abraçada a tots dos. Ens veiem d'aquí 15 dies des de la distància, això sí.
Molt bé. Bon dia, Raquel.
Al matí, amb Raquel García.